Guía d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guía d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a un nou episodi de Guia d'Orquestra. En l'edició d'avui comentarem el concert que l'OBC, dirigida per Karlheinz Steffens, ofereix aquest cap de setmana amb una única obra al programa, la Simfonia número 6, Tràgica, de Gustav Mahler. Ens acompanya un dia més el professor d'harmonia Víctor Soler. Víctor, benvingut a un nou episodi de Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies, Raimon.
Bé, avui, Víctor, no et pregunto a quina obra dedicaràs al programa, però sí a quina part ens centrarem, perquè tota la sinfonia no ens hi cabrà, no?
Sí, no ens hi cabrà. De fet, ja vam dedicar un episodi del Guia d'Orquestra, el primer moviment d'aquesta sinfonia, i el programa d'avui el dedicarem al segon i tercer moviments.
Deixem recordar a tots els oients que poden recuperar tots els episodis ja emesos de Guia d'Orquestra al web ccma.cat, posant Guia d'Orquestra i el nom del compositor o l'obra al cercador. L'obra que els interessi, el cercador. Víctor, quants moviments té aquesta sinfonia sisena de Mahler?
En aquest sentit és una sinfonia bastant clàssica perquè té quatre moviments i no hi ha cantants.
I com planteges el programa? O sigui, quin és el fil conductor?
Hi he estat donant moltes voltes i no sé si n'he tret l'aigua clara perquè ho he volgut relacionar amb un recurs cinematogràfic important com el MacGuffin.
MacGuffin és el MacGuffin,
MacGuffin,
de tota la vida,
sí, exacte, sí, sí.
Que això diuen que s'ho va inventar Hitchcock, no? Que era una mena de truc o d'esquer per anar tirant endavant la pel·lícula, no?
Sí, 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 si repassem les definicions de MacGuffin ens trobem que un MacGuffin és, llegeixo, un recurs o artifici pensat per tal que la trama d'una història vagi endavant. Fins aquí la cita.
Fin de la cita.
Un MacGuffin és un element que té poca importància en si mateix, de manera que, de fet, es podria substituir per qualsevol altre sense gaire problema.
Home, potser estaria bé que ens posessis algun exemple, allò, si pot ser conegut.
Sí, a la pel·lícula Psicosis, el MacGuffin és la noia que s'emporta uns diners de l'oficina on treballa, s'escapa i va parar al motel on la que semblava que havia de ser la protagonista de la pel·lícula la maten en la famosa escena de la banyera i ja està. Exacte, sí. I aquest fil argumental s'ha acabat, al principi de la pel·lícula. La noia, els diners, la fugida, eren només l'excusa per situar-nos en aquell misteriós motel de carretera. Aquest és un MacGuffin que serveix per engegar la trama.
Clar, però seria intercanviable, diríem, no? És a dir, que qualsevol altra excusa hagués pogut portar la noia al motel Bates i hagués servit igual, diríem, no?
Servia igual. Després hi ha MacGuffins que sí que són d'alguna manera presents durant tota la pel·lícula, com quan a North by Northwest, perseguit per la mort.
Allò, con la muerte en los talones,
Exacte.
Diria el Gorina.
Sí, el personatge de Cary Grant és confós tota l'estona amb l'espia George Kaplan, de manera que aquest tal Kaplan és present durant tot el metratge, però no arriba a aparèixer mai.
No, està clar. Llavors, qui seria un MacGuffin musical?
Clar, això és el que he estat intentant esbrinar. És a dir, si el que fa Mahler en aquests dos moviments centrals de la sinfonia són o no són recursos comparables al MacGuffin cinematogràfic.
I quina ha estat la teva conclusió?
Doncs encara no ho sé.
I
per això ho porto aquí, per veure si entre tots dos, i també amb els oients, acabem de treure l'aigua clara.
Som-hi.
Per tant, explico com funciona el segon moviment i acabem de discutir si això ho podem considerar o no un MacGuffin. El segon moviment és el moviment lent de la sinfonia, és molt líric, molt romàntic, i ara sentirem el primer tema, que és una melodia que combina molt bé el mode major i el mode menor. Per això sentirem com llums i ombres. Aquí l'oboè remata la primera part del tema. Continuació del tema. I aquest motiu tanca el tema. Una altra vegada el motiu de tancament per tot arreu.
Ostres, no, realment, un tema molt bonic, molt malarià, si em permets.
Sí, i tant.
Molt romàntic, com deies, eh? Però el McGuffin no és aquí.
Sí, si és que realment podem parlar de McGuffin musical, seria aquest motiu que anàvem sentint per tot arreu, el tarim-tirum, eh? L'hem sentit com a tancament de la primera part del tema i ara com a tancament de la segona part del tema.
I per què això seria un McGuffin? De fet, no forma part del tema i és bastant secundari, diria.
Precisament per això. És un motiu insignificant, insuls, que no sembla que es puguin anar enlloc amb això.
Clar, i seria intercanviable amb alguna altra idea equivalent, diríem, no?
Exacte, i això ja no està gaire lluny de la definició de McGuffin. Que hem comentat abans, eh? No és el protagonista, no té gaire valor per si mateix i seria intercanviable per qualsevol altre motiu. Però repassem com fa acte de presència i com és tractat pel compositor. En primer lloc, cal destacar que aquest motiu, de fet, podríem dir que surt del tema mateix, d'un gir que fa el tema gairebé al principi. És un gir que crida bastant l'atenció perquè, després de tres notes seguides, fa uns salts molt atractius. Ara. Més endavant torna a sortir. I més endavant l'oboè agafa aquesta idea per acabar la primera part del tema.
Per tant, Víctor, si ho entès bé, Mahler fa una melodia romàntica, de quin extreu una idea molt breu, això que puja i baixa, i ho posa al final del tema.
Sí, això de fet era el final de la primera part del tema, i fa el mateix a la segona part, que comença com una continuació de la primera, ja ho hem sentit abans, i al final Mahler el fa utilitzant, encara de manera més evident, aquest motiu. Ara tornarem a sentir aquest fragment des de la continuació del tema per comprovar-ho i per veure què passa just després. Atenció. Una altra vegada. I ara ja és un no parar. Ara el fan les flautes. I això resulta ser l'acompanyament del segon tema.
Ostres, i això va més, eh?
Sí, sí.
Si ho entès bé, el motiu aquest passa de les cordes a les flautes, que això és com una transició breu.
Sí, exacte. Sí, sí.
I aleshores el fagot toca el segon tema i les flautes continuen fent aquest motiu com a acompanyament.
Sí, 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 és això. Després del segon tema ve una variació del primer tema, seguida d'una coda que ens marca el final de l'exposició. I si en la presentació dels dos temes aquest motiu apareix només en moments més aviat marginals, podem dir...
Rematant els finals i fent d'acompanyament.
Exacte, doncs a la coda és el clar protagonista, apareixent unes 16 vegades, si no m'he descomptat, només deixant treure al cap un moment a un altre motiu del primer tema, un motiu descendent que barreja el mode major i el mode menor. Aquí l'altre motiu del primer tema. I continua el nostre amic. Thank you.
Ostres, déu-n'hi-do, Surt per tot arreu.
I espera't, que ara ve el desenvolupament i també el sentirem un munt de vegades. El motiu descendent del primer tema i el segon tema. I anem al final del desenvolupament, protagonitzat també pel nostre amic. I la reexposició.
Ostres, és impressionant, eh?
Sí, a mi això tot plegat em recorda les sanefes.
Les sanefes?
Una connexió estranya, potser, però saps allò que entres en una habitació que està decorada amb una sanefa així a mitja alçada de la paret,
sí,
no? Clar, la sanefa hi és, la veus, però gairebé ni la mires, perquè quan entres en una habitació que no coneixes, nova, què mires?
No, home, o sigui, els prestatges, amb els llibres, els llits, els armaris, o sigui, les finestres, si n'hi ha...
Clar, i la sanefa hi és, ho fa tot més coherent, més harmònic, si vols, però no deixa de ser un dibuixet geomètric sense gaire més suc.
Clar, i que podríem intercanviar per qualsevol altre.
Ah, exacte. Ara bé, quan tenim passatges com els que acabem de sentir, que estan protagonitzats gairebé totalment per aquest motiu...
Seria com entrar en una habitació buida, no? O només hi ha la sanefa, no?
Exacte. Després tornen a aparèixer els mobles, per seguir la imatge aquesta, perquè tornen els dos temes. Però el motiu segueix apareixent per tot arreu, però ja un cop entren els temes, ja com a l'exposició, apareixen més aviat en segon pla.
Fent de sanefa.
Clar, fent de la funció típica de la sanefa, que és omnipresent, però mantenint-se en un pla més aviat discret i, evidentment, seguint sent intercanviable per qualsevol altre motiu tan poc atractiu com aquest.
L'escoltem sencer, Víctor?
Quan vulguis.
Va, vinga. És l'Andante Moderato, segon moviment de la Sinfonia número 6 de Gustav Mahler, i el sentim en la versió de la London Symphony Orchestra dirigida per Valeri Gergiev. Era el segon moviment Andante Moderato de la Sinfonia número 6 de Gustav Mahler, que hem sentit en la versió de la London Symphony Orchestra dirigida per Valeri Gergiev.
Guia d'orquestra.
Víctor, tercer moviment?
Sí, un scherzo, per tant, un moviment viu.
Que tindrà una part central contrastant, no? Un trio.
Sí, el que passa és que en lloc de ser ABA, scherzo, trio i scherzo, que és el més habitual, el trio apareix dos cops, per tant, l'estructura s'allarga una mica. A, B, A, B, A.
Scherzo, trio i scherzo.
Això mateix. I aquí també tenim un element que el trobarem per tot arreu.
El McGuffin d'aquest moviment.
Sí, aquí no és un motiu com en el moviment anterior, sinó un efecte més aviat rítmic. Aquest scherzo té compàs ternari, per tant anem sentint tota l'estona un moviment com de vals, però més ràpid.
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
Ah, això mateix, sí, sí. Pulsacions que van de tres en tres i anomenem un, com ara feies, a la que percebem com a més important, la que té el pes.
Que això és el que se'n diu el temps fort.
Ah, exacte. De fet, el que passa aquí és que hi ha una pulsació d'un nivell més alt que coincideix amb una d'aquestes pulsacions més petites, i és per això, és per aquesta coincidència de dos nivells de pulsació diferents que la sentim com a més important. Ja ho veuràs. Tu fes el mateix d'abans.
Un, dos, tres, un, pam, dos, tres, un, pam, dos, tres, un, pam, dos, tres.
És aquest pam el que fa que aquest un soni més important.
Bueno, no, això està clar, però saps, no sempre els aparar, eh?
Sí, una cosa molt important és que el fet que hi hagi una pulsació que percebem com a principal no vol dir que les melodies hagin de començar forçosament en aquest un. Poden començar abans. Per exemple, la cançó de la presó de Lleida també té un ritme ternari i cadascuna de les frases i dels motius no comença el un. Provem-ho, ja veuràs. Tu vas cantant un, dos, tres i fixa't on entra la cançó.
A veure... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
Per tant, el cicle ternari d'aquesta cançó no és un, dos, tres, un, sinó tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos.
Víctor, per tant, això vol dir que hi ha melodies, les frases de les quals poden començar també en el 2, com el cas aquest.
Exacte, llavors seria 2, 3, 1, 2, 3, 1, taratatata, taratatata. Clar, com que això és un cicle, és igual on comencis.
Clar. Per tant, Víctor, és dir, com a mínim hi ha tres possibilitats, no? Començar l'un, començar el dos o començar el tres.
Sí, simplificant-ho seria així, però comencis on comencis, la pulsació important és la que rep el nom de un.
Entesos. I això té nom? És a dir, com es diu quan un ritme comença el 3 o el 2?
Sí, les notes que hi ha abans d'aquest 1 es diuen anacruses.
Ah, sí, home, esclar, l'anacruses, crec que ho hem comentat en algun altre programa.
Sí. Aleshores, la nota que ataca coincidint en aquest 1 normalment es toca més forta que les altres.
Per remarcar que és la més important.
Sí, però de vegades els compositors no segueixen aquest costum i fan un accent emfàtic en un lloc diferent, que és el que fa Mahler al llarg de tot aquest moviment. El cicle que anem sentint en aquest moviment comença sempre pel 3.
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1...
Sí, però el 3 té un accent emfàtic gairebé més fort que el que rep l'1. És a dir, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... I aquesta és precisament la marca distintiva d'aquest moviment, que la sentim només començar quan la timbala deixa ben clar aquest èmfasi sobre el 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... I fixa't que aquí el que és important és que les frases i els motius comencin al 3, però l'anacrusa pot ser només una nota, com sentíem ara al principi, pam, 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 pam. Poden ser dues notes, com passa més endavant, tararirorirorirora, o poden ser fins i tot quatre, com passa una mica més endavant en un fragment que encara no hem sentit. Tornem-hi des del principi. Aquí només hi ha una nota d'anacrusa. Dues notes. I sempre el cicle és 3, 1, 2, 3, 1, 2, amb aquest èmfasi en el 3. Ara l'anacrusa són quatre notes. Ta-ta-ta-ta. Torna a començar.
Clar, ja entenc el que vols dir, eh? Els ritmes són diferents, però en canvi el caràcter sempre és el mateix.
Sí, perquè tots comencen al 3, per tant són anacrúsics i tenen a més aquest èmfasi al principi. Tant se val si hi ha una sola nota anacrúsica o dues o quatre, perquè com ara deies el caràcter no canvia i tot l'esquerzo és així.
Però clar, això és la part A del moviment. La part B, el trio, deu ser diferent, no?
És diferent amb algunes coses que ara comentarem, però no en aquesta, perquè seguim tenint aquesta anacrusa emfàtica com a marca distintiva. I ara ho escoltarem des de la part final de l'esquerzo, perquè aquest 3-1-2 bàsic es queda sol fent de transició cap al trio. 2-3-1-2, 3-1-2. Atenció.
Ostres, realment deliciós aquest trio,
eh? Sí, és molt bonic.
No, i és veritat que anem sentint el 3-1-2, però no sé què passa, que sembla com si la música es frenés.
Sí, a veure, el tempo baixa una mica, això és veritat, però és que a més el que fa mal era aquí és combinar cicles de 3 pulsacions amb cicles de 4, però mantenint la mateixa anacrusa de sempre i amb l'èmfasi de sempre.
Per tant, ara hauríem de comptar fins a 4, no?
Que fins aquí, sí, fins aquí encara hi arribarem, però direm qua en lloc de 4 per no fer més síl·labes que notes. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, i torna a començar.
Hosti, té molta gràcia.
Sí.
Escolta, això dels canvis de cicles que deies, sí, són canvis de compàs, no?
Sí, sí, exacte. Sí, sí. Mahler alterna el compàs de 3 temps amb el de 4, i quan ve un compàs de 4, sembla que vagi més lent, perquè, clar, s'allarga un temps més, l'anacrusa aquesta ve un moment més tard. Després del trio, Mahler fa una transició de tornada cap a l'esquerzo, i com ja pots endevinar, tornem a tenir el 3-1-2 pelat. 1-2-3-1-2. I l'esquerzo. Després torna el trio i, per tant, hi ha d'haver una altra transició que ens torni a portar novament a l'esquerzo. I aquí Mahler fa una variació del que acabem de sentir ara mateix, però sempre amb el 3-1-2 claríssim. 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2. I l'esquerzo.
Llavors, Víctor, podem dir que aquest efecte rítmic té el mateix paper que aquell motiu insignificant del segon moviment, no? I és per tot arreu.
Sí, la diferència és que si el motiu del segon moviment estava més aviat en segon pla, aquest efecte rítmic forma part clarament del tema, encara que estigui basat només en aquest detall de començar en el 3 i amb èmfasi. I si a les transicions aquest efecte rítmic és el rei, també ho és a la coda final, on potser aquest èmfasi a l'anacrusa encara és més marcat, tot i que el volum ja és més baix, perquè és d'aquelles codes que es van apagant a poc a poc. Mm-hmm.
3, 1, 2... Acaba com ha començat.
Coherència total.
L'escoltem sencer?
Quan vulguis.
Vinga, doncs, és l'Scherzo, tercer moviment de la Sinfonia número 6 de Gustav Mahler, en la versió de la London Symphony Orchestra que dirigeix Valeri Gergiev.
Thank you. Thank you.
Era la London Symphony Orchestra, dirigida per Valeri Gergiev, interpretant el tercer moviment, Scherzo, de la Sinfonia número 6 de Gustav Mahler.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, som al final del programa. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies pels comentaris sempre tan interessants i enriquidors. I gràcies també al nostre tècnic, en Pau Blasi, i gràcies a tots vosaltres per escoltar-lo. Per cert, Víctor, ara aquí penso, has començat parlant dels MacGuffins, però després ha desaparegut el mapa, no?
Sí, vaja, és que de fet la menció al MacGuffin que hem fet al principi del programa, no sé, d'alguna manera no deixava de ser un...
Un MacGuffin, no?
Sí.
Esclar. Per tant, han servit per engegar el programa, com els MacGuffins li servien a Hitchcock per engegar la trama de les seves pel·lícules.
Exacte.
Però aleshores, ara, seriosament, quina és la conclusió? Mm-hmm. El que fa Mahler en aquesta sinfonia són MacGuffins?
Bé, jo crec que es podria considerar que...
La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Pau Blasi. Realització, Raimon Colomer.